per llunyà es poden trobar espècies gegantines, no? I ja m'estic llevant els dits.
Vés a la porra, cacarà! I vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, es diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. Tanoca!
Adéu, amics! A reveure!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa, el penúltim de la temporada. Anem tancant alguns temes, anem acomiadant alguns col·laboradors per aquesta temporada, i avui tenim en Bernat Costa, que com no havíem de parlar amb en Bernat, ja que s'ha estrenat la nova sèrie de Bola de Drac al Japó, de parlar d'aquest Bola de Drac Super, i ho farem avui amb en Bernat. Tindrem moltes altres coses, les xafarderies de Hollywood de la Marta. Què tal, com estàs, Marta?
Molt bé.
Avui tens un guió llarguet, he vist, eh?
Sí, no sé, jo sempre porto alguna de més, alguna notícia extra, per si tinc més temps. És la meva esperança.
Sí, ves guardant l'esperança. És l'últim que es perd. Fas bé. Tindrem secció xafarderies. Avui la part final, eh? Tenim una mica un programa bastant ple.
Ja veig que no hi haurà notícia extra de xafarderies.
Ai, tenim per això moltes sèries. Tenim molts finals de sèries per comentar, que els hem acumulat
alguns,
en aquest penúltim programa.
Alguns amb ganes d'acabar, eh?
Sí, bé, parlarem de finals de temporada d'Agents of S.H.I.E.L.D., final de sèrie de Glee, Daredevil i Scream, que aquest no ha acabat sinó que ha començat, i us explicarem una mica, almenys la meva opinió, de què tal està la nova sèrie basada en la pel·lícula Scream. Moltes altres coses us esperen avui, com per exemple una de les grans estrenes d'aquesta temporada, que és Terminator Genesis, o almenys ho volia ser a priori. N'acabarem parlant una mica també d'aquesta pel·lícula, que debatrem la setmana que ve, que a banda d'explicar-vos totes les pel·lícules que podreu veure aquest estiu, també tenim algunes sorpreses, i ens acompanyarà l'Alfons Gumbau per acabar temporada. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar per feina, un parell de coses molt ràpides. El concurs de Panini, que és la setmana que ve, teniu fins al proper dimarts 14 de juliol per enviar-nos la resposta a la següent pregunta: quina és la productora responsable del reboot Quatre Fantàsticos? La resposta al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. heu de deixar el vostre nom i cognom, població des d'on ens escolteu, i òbviament la resposta a aquesta pregunta. I la segona cosa, maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte, a banda de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, que allà trobareu totes les maneres per fer-ho. També ho podeu fer a través de la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte. Simplement heu d'anar a la nostra pàgina i clicar en m'agrada, i sobretot que tingueu marcat l'opció rep els avisos. També el nostre compte de Twitter, que és @ningunoes, i els nostres canals d'iTunes i iVoox. I tant a les xarxes socials anem penjant cada setmana un munt de coses, que si trailers, que si crítiques. Bé, és perquè no desconnecteu del Ningú no és perfecte els 7 dies de la setmana. Nosaltres, ara sí, anem al que va prometre, que tornaria, i tant, i ha tornat.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
John, puedes hacerlo. Lánzate y no mires atrás. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas.
Esta noche recuperaremos nuestro mundo.
Pero había algo para lo que no pude prepararle.
Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre.
Iré yo. Déjame salvarla.
Ven conmigo si quieres vivir.
Això és Terminator Genesis, d'Alan Taylor, amb Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, Jake Courtney, J.K. Simmons i Matt Smith. El 1984 es va estrenar Terminator, que va començar sent una pel·lícula de ciència-ficció de sèrie B, dirigida aleshores per un desconegut James Cameron. El 1991, Terminator 2 va reinventar el concepte de blockbuster d'estiu mitjançant uns efectes especials sense precedents, que eren l'eix narratiu d'una pel·lícula que va marcar història. El 2003 s'estrenava la tercera part amb un Arnold Schwarzenegger a punt de fer carrera política. La pel·lícula obria al final tan ben tancat a la segona i, malgrat ser innecessària, era entretinguda i nostàlgica, tot i que estava a anys llum de les dues primeres. Finalment, el 2009 s'evidenciava la decadència de la saga i s'estrenava Terminator Salvation, un desastre que val més oblidar, que ja no comptava amb Schwarzenegger i la sèrie Les Cròniques de Sarah Connor, que va passar per la televisió amb més pena que glòria. Terminator Genesis torna a la primera pel·lícula per explicar-nos les coses des d'un punt de vista diferent. Pel que hem vist en el tràiler, Terminator Genesis, gràcies al CGI, ens porta al moment en què el T-800 arribava a l'Observatori Griffith i, com si es tractés de la segona part de Regrés al Futuro, s'integrarà a la història que busca noves direccions. El passat en el qual viatja Kyle Reese serà radicalment el de la pel·lícula de 1984. Sarah Connor no és aquella jove innocent que esperava el cavaller de la brillant armadura per a ser salvada. En aquesta versió, el T-800 ha criat a Sarah Connor des de la seva infantesa i s'ha convertit en una màquina de combat preparada per tot allò que li puguin enviar des del futur. El T-800, Sarah Connor i Reese s'hauran d'enfrontar a un altre T-800, un T-1000 i un John Connor modificat amb nanotecnologia que ha estat enviat al passat per Skynet per eliminar-los a tots de l'existència. L'explicació de veure un Terminator envellit va ser suggerida pel propi Cameron, que afirma que el material genètic del Terminator envelleix, però l'endoesquelet mecànic no. Per recrear el Terminator amb l'aspecte que tenia Schwarzenegger el 1984, ha estat necessari sotmetre l'actor a un procés de captura del moviment que s'han inclòs en el cos d'un altre actor. La idea del productor és que aquesta sigui la primera pel·lícula d'una nova trilogia, però vistes les puntuacions de la crítica i les xifres de recaptació als Estats Units, que s'ha estrenat el cap de setmana en què es celebra el Dia de la Independència i només ha estat capaç d'aconseguir 42 milions en 5 dies i s'ha col·locat en tercera posició al box office, per sota d'Inside Out, estrenada fa 3 setmanes, i Jurassic World, que ha cedit el primer lloc després de 4 setmanes. Només la recaptació mundial pot salvar el que de moment és el fracàs comercial de l'estiu. El culpable d'arruïnar el reboot de Terminator es diu Alan Taylor, que els seus pocs mèrits són haver dirigit uns pocs capítols de Joc de Trons i signar una de les pel·lícules més avorrides de Marvel Studios, Thor: El Mundo Oscuro, en la qual feia evident la seva nul·la capacitat per dirigir blockbusters. Com que la cosa no pintava bé, la productora va haver de tirar de James Cameron, que va filmar un vídeo en què valorava positivament el film i donava la seva aprovació. No deu ser bona senyal quan tothom coincideix en afirmar que l'únic que val la pena és Arnold Schwarzenegger, que, ja us avanço, és l'únic que em farà moure per veure aquesta adaptació més enllà del deure professional. Ha costat 170 milions de dòlars que encara no ha recuperat. La setmana que ve la sotmetrem a la nostra tertúlia. Yeah. I això és Magic Mike XXL de Gregory Jacobs amb Channing Tatum, Matt Bomer, amb Rodríguez i Andy McDowell. Magic Mike XXL està ambientada 3 anys després de la primera pel·lícula. Mike fa temps que va abandonar la seva feina de stripper i els seus antics companys també volen deixar-ho. Malgrat tot, volen fer-ho amb estil, així que preparen una darrera actuació en una convenció de strippers, per la qual demanen a Mike que torni, ni que sigui només per un cop més a unir-se al grup. Steven Soderbergh hi ha estat involucrat com a productor, director de fotografia i muntador, però no com a director, ja que fa un temps va anunciar que es retirava com a director de cinema. Channing Tatum li va insistir perquè la dirigís, però Soderbergh s'ha mantingut fidel a la seva decisió. Marta, aquesta és de les pel·lícules que et mourà a tu, per exemple, a públic sí. Objectiu per anar al cinema?
Sí, sí. A mi Terminator no sé, però aquesta sí.
Un gran argument, es preveu grans interpretacions.
Home, a tu te mouen en Schwarzenegger. Home, doncs a mi me mouen Tatum.
Molt bé.
A més, em cau molt bé, ja t'ho he dit, últimament aquest noi doncs fa unes declaracions, tot, no sé, és té família, és simpàtic, fa striptease.
Clar, què més vols? Què més,
què
vols?
Més vull?
Sobretot això,
amb els músculs brillants, és el somni de qualsevol dona.
Som una mica d'oli i tothom ho aconsegueix, eh?
Sí, però els músculs que té no, eh?
No, això poder no. Vinga, anem per la següent. Es tracta d'Elsa i Fred de Michael Radford amb Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden, Chris North i Scott Bakula. Remake de la pel·lícula argentina del mateix títol que el realitzador Michael Radford ha concebut per un públic gran que considera que té pocíssimes pel·lícules destinades a ells. Elsa és una anciana que viu en un món de fantasia, ja que creu ser la protagonista de La Dolce Vita de Fellini. Per altra banda, Fred s'acaba de quedar vidu i ja no espera res de la vida. En contra de la seva voluntat, la seva filla el trasllada en un petit apartament on estarà més còmode. Allí coneixerà a Elsa, la seva veïna. Fred sucumbirà al frenesí i a l'encantadora bogeria vital d'Elsa. Junts descobriran que mai és massa tard per enamorar-se i fer realitat els seus somnis. També ens arriba aquesta setmana Love and Mercy de Bill Pullman amb John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks i Paul Giamatti. Biopic sobre Brian Wilson dels Beach Boys. La pel·lícula es divideix en dos temps diferents, el moment supercreatiu que varen ser els anys 60 i l'època psicològicament complicada dels 80. La primera part arranca quan els Beach Boys han acumulat un grapat d'èxit i tenen milions de fans arreu del món. Wilson pateix un atac de pànic durant un concert i decideix deixar d'actuar en públic i quedar-se a l'estudi per experimentar amb nous sons. El resultat d'aquell treball va ser Pet Sounds, considerat un dels àlbums més innovadors i influents de tots els temps. En la segona part, Wilson s'està sotmès a un tractament farmacològic després de perdre la noció de la realitat, fins que coneix una venedora de cotxes que l'ajudarà a aixecar-se per si mateix. Què més? Retratos de família d'Anthony Chen amb Chen Tianwen i Yeo Wang Wen. Un drama procedent de Singapur sobre les criades d'origen filipí que han de contractar els pares de classe treballadora. Aquesta situació, en paraules del director, sorgeix del pragmatisme econòmic i no pas per demostrar una classe social, com és el cas de la classe burgesa occidental. Retratos de família ens explica què passa quan aquestes criades han d'abandonar la casa després de formar una relació amb els fills de la família durant anys. En la pel·lícula, una criada filipina s'ha de fer càrrec del problemàtic fill de la família amb qui estableix un vincle i quasi esdevé un membre més del grup. Però quan la crisi financera arriba a Àsia, també afectarà el mercat laboral. A public service announcement followed me home the other day. I tanquem les estrenes amb Paraíso de Mariana Chenillo amb Andrés Almeida i Daniela Rincón, una comèdia romàntica mexicana sobre un matrimoni feliçment casat. Quan ell és ascendit i traslladat a Ciutat de Mèxic, es sentiran amb la pressió de patir sobrepès a l'estar envoltats de gent amb bon aspecte. Ella pren la iniciativa i convenç el seu marit de començar una dieta per perdre pes. Els problemes comencen quan ell obté millors resultats que ella i la parella comença a distanciar-se. I la darrera és La mirada del silencio, de Joshua Oppenheimer. El realitzador de The Act of Killing ens presenta un nou documental sobre el genocidi indonesi, en aquesta ocasió focalitzat en els supervivents. La pel·lícula s'estructura al voltant d'un jove òptic que va perdre el seu germà durant l'època més crua del règim. Aquest s'enfrontarà als assassins, es presentarà com el germà de la víctima i esperarà que se sentin forçats a reconèixer que varen matar a éssers humans. I en Jacint, ja el tenim a punt. Notícies calentes. I com cada setmana ens esperen Jacint Casademont i les notícies ben calentes. Què tal, Jacint?
Molt bé, passant calor, però sobrevisquent.
Ja és molt, perquè amb la calor que està caient aquest juliol tenim la setmana que ve per acomiadar temporada, però serà dur això.
Sí, sí, a veure com aguantem. Comencem amb la primera notícia, que és Pantera Negra, perquè, males notícies, Marvel ja tenia pensat un director, directora, per portar-la a terme, que és una tal Ava DuVernay, que, per qui no ho soni, com a mi, és la directora de la pel·lícula Selma. Ja recordeu Martin Luther King i tot això, nominacions als Oscars. Doncs li havien dit que la volien per fer la pel·lícula. I la senyora, quan ha començat a parlar amb ells, ha descobert que el seu enfocament era molt diferent del que volia Marvel, i és per això que abans d'embarcar-se en el projecte ha decidit renunciar a bon principi i no embarcar-s'hi. O sigui que molt bé per la senyora.
Que no li passi el mateix que Ant-Man, no? Que ens trobéssim amb un director que ha de plegar abans de començar. Bé, no sé, jo no crec que sigui una mala notícia, Tampoc m'assembla una directora indicada per al projecte, però el fet de que hagi fet una pel·lícula amb Martin Luther King, que era de raça negra, no crec que li dongui ja totes les opcions per fer una altra pel·lícula amb un superheroi de raça negra, no?
És una visió una mica racista. Ah, has fet pel·lis de negres? Doncs fes una pel·li de negres.
Completament, vull dir, em sembla a mi aquesta decisió de Marvel bastant desafortunada, i el fet que hagi dit ella que no, doncs se'ls dona una opció per pensar-ho i buscar algú realment indicat i no aquesta, com allò Capitana Marvel, que és una pel·li de dona, doncs hem de buscar que sigui una dona que la dirigeixi. Pantera Negra és negra, doncs hem de buscar un negre que la dirigeixi.
Ostres. Home, si volen un negre, n'hi ha un que no té gaire feina últimament i que és bastant bo, que és en John Singleton.
Ah, mira, és veritat, sí, sí.
Jo el veig, tampoc és a pressupost alt, crec que encaixaria. El que a veure com encaixa, perquè jo no ho acabo d'encaixar mentalment, és Pinocho, la pel·lícula que faran amb en Robert Downey Jr. fent de Geppetto, que ja havíem parlat altres vegades, ha trobat el seu guionista. Adivina qui és?
No, sí, no m'adones cap pista. Robert
un tio que ha guanyat Oscars, un tio d'aquests directors més o menys joves que porta anys fent una carrera espectacular. I no és Tarantino.
No sé, a veure, digues.
Paul Thomas Anderson.
Home, vols dir que és la persona indicada, també?
No, però suposo que un Robert Downey Jr. li deu haver caigut en gràcia i l'heu haver fitxat. Altres guionistes que han passat pel projecte són en Brian Fuller, o sigui que no sé si tenen gaire clar quina pel·lícula volen fer.
Ja ens anem d'un cantó a l'altre, eh?
Sí. Tornem a Marvel, que ja fa com una notícia que no en parlem. Perquè tenim a Kevin Feige, que ha fet declaracions parlant de rodatges i tot això que tenen en cartera els a Marvel. Declaracions textuals: hemos pasado la mitad del rodaje de Civil War la semana pasada y es el día 42-43 de los 80 que quedan. Empezamos a rodar Doctor Extraño en Londres en noviembre. Empezamos a rodar Guardianes de la Galaxia volumen 2, título oficial ya, en febrero-marzo de 2016. Y empezamos a rodar Thor Ragnarok y Spider-Man sobre la misma fecha por junio del año que viene.
Bé.
O sigui que això no para.
Té una agenda, aquest home, i acaba una, comença l'altra, acaba una, comença l'altra. És una màquina.
Sí, palpant. A veure quan agafa vacacions, que si no se li brejia el cervell. Després tenim Regreso al Futuro, que tenim que han sortit notícies noves. Primer de tot, que el director de la pel·lícula diu que es pot rodar un remake de la pel·lícula sempre i quan passin per damunt del seu cadàver. Provoquis a Hollywood, Robert Zemeckis, que són capaços de disparar-te traïció per l'esquena.
Jo crec que és que si una pel·lícula no admet remake és aquesta, sisplau.
Deien el mateix de Psicosis.
Sí, així van acabar. Per això mateix no cal. És a dir, és perfecta tal com està la trilogia. No la toqueu. Continua funcionant la continuen programant a la televisió i funciona com el primer dia. No la toqueu.
Que és una trilogia, com tu has dit, i aquesta trilogia compta amb un segon i tercer episodi del qual van caure moltes idees que en un principi havien pensat. Vols que te les comenti?
Ai, a veure, quina pou.
No, en Bob Gale, que li han fet fotocòpies al seu quadernet de notes, i va apuntar algunes idees de cara a la segona entrega que hi podia sortir. Era que Japó es converteix en un nou estat d'Estats Units, que els somnis en realitat tenen avistaments al DeLorean al llarg de la història. I tercera idea, espectacular, McDonald's contrataria cambrers en el futur per no fer esperar els seus clients. Aquesta última idea la trobo brillant. No sé d'on, bueno, de què coi servia per fer una pel·lícula, això. Després, por d'adaptacions a pel·lícules que no tenen gaire sentit. Monopoly, perquè ja tenim argument i guionista. La història tractarà sobre un nen d'un dels carrers més pobres de la ciutat que acaba convertint-se en un magnat de la gran ciutat. Qui escriurà el guió d'això? Una altra persona que no m'esperava per res a un món, que és Andrew Niccol. Recordem que és el guionista i director, bueno, guionista del show de Truman i director de Gattaca.
Sí, gran director. No sé, deu ser feina alimentícia completament.
Sí, últimament està tirant molt d'això aquest senyor, perquè fa director a moltes sèries de televisió. Després, males notícies. Kong, Skull Island, la pel·lícula que ens té que explicar als principis de King Kong a la illa aquella plena de dinosaures, ara que estan els dinosaures a moure de moda, aprofitem-ho, pateix dues baixes. J.K. Simmons i Michael Keaton han abandonat el vaixell abans de començar el rodatge.
Mala notícia.
Sí, o sigui que alguna cosa deu estar fallant. Sí. I la que potser és una notícia que ni bona ni dolenta és parlar de Harry Potter, perquè el director de les dues primeres entregues, en Columbus, ha dit que seria molt interessat en tornar a la franquícia i explicar concretament què passa just quan acaba l'última pel·lícula. O sigui, sabem que en el futur, quan ja tenen uns 35 anys, el que li passa als personatges, però entremig, què passa entre aquests 18 i 35 anys? Doncs ell voldria explicar això. Ara falta que Warner li digui que sí.
Sí, i tenir el vistiplau de la J.K. Rowling, que és el que veig més complicat.
Sí, clar, i després es dedica a vendre els drets a un llibret que va fer per activitats caritatives perquè em facin dues pel·lícules, clar.
De totes maneres, a mi, si em treus el tema aquest de l'epíleg d'anys després de Harry Potter, trobo que és tan espantós que un cop el van filmar se n'haurien d'haver donat de que era una cagada enorme i no haver-lo inclòs en el muntatge final.
Esclar, el llibre no recordo si passava això.
Sí, sí, sí que passava, sí? Sí, sí, i surt. Però crec que en el cas de la pel·lícula no era necessari i, a més, veien els maquillatges espantosos dels actors que se'ls hi veia... Bueno, semblaven uns nens en una festa de disfresses directament. És un espant. Per no parlar d'aquest acabat amb l'altre o aquest està amb l'altre, que dius que no hi ha per on agafar-ho.
I aquesta setmana res més, que fa molta calor i sembla que les notícies no donen més de si.
Doncs vinga, nosaltres continuem amb l'aire condicionat de l'estudi amb el programa. Jacint, la setmana que ve ens retrobem, última edició d'aquesta temporada del Ningú no és perfecte.
Doncs res, per impacient, amb molta calor.
Vinga, una abraçada, adeu.
Que vagi molt bé, adeu.
I abans de començar a parlar de Bola de Drac Super, el que farem és parlar dels Minions, que és aquesta pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana. Però bé, ja donem la benvinguda ja en Bernat Costa, que ja el tenim aquí. Bernat, què tal?
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, molt content de sentir-te.
Ai, merci, merci.
Encara no has vist els Minions?
Jo no, jo precisament avui l'aniversari de la meva dona el volia portar avui.
Oh, sí. Doncs mirarem de no fer-te gaires spoilers, eh?
No, tranquil. A mi jo he vist tots els de Gru i m'encanta els personatges. I bé, no sé, són uns personatges que m'han creat molt l'atenció. Tinc companys de Facebook que han expressat la seva alegria, la seva felicitat de vist aquesta pel·lícula. No sé, tinc moltes ganes, no sé.
A veure, és una pel·lícula senzilla, de bon rotllo, és a dir, a veure, si hem de fer una mica la crítica, diré que no és tan bona com les dues de Gru, sobretot la primera de Gru, que és boníssima, Però tot i així són tan monos, són tan simpàtics. És a dir, una pel·li que funciona més a base de gags o de situacions humorístiques que es generen a través dels Minions, que no pas amb un guió que sigui sòlid. És per això que la pel·lícula funciona més en petits que no pas en grans. Però els grans també s'ho passen molt bé, perquè és que són molt divertits i es fica en unes situacions molt... bé, molt entretingudes. Està molt bé, no?
A mi em fa patir una mica això, no? Del secundari de luxe, no? Que llavors és un secundari, això no ho oblidem. Saps? I el fet de que... jo, per exemple, si fessin una pel·lícula dels... com es diuen? Els ajudants de Willy Wonka.
Sí, ui.
Ara no em surt el nom.
Umpa-lumpa.
Umpa-lumpa. Mireu-vos una pel·lícula d'Umpa-lumpa, seria molt avorrit, no?
Sí, però a veure, els Minions són molt més divertits que els Umpa-lumpa, no me'ls comparis. Els Minions són entranyables, te n'emportaries una a casa.
Són gregaris.
Home, els Umpa-lumpa també te'ls emportaries, fan molta feina.
No, jo no me'ls emportaria, els Umpa-lumpa són molt repel·lents.
Són molt lletjos.
Sí, però, no m'agraden.
Però són gregaris, són un tipus de personatge gregari, no és un tipus de personatge que sigui... Hòstia, que a mi costa d'imaginar-me com pot ser una pel·lícula només d'aquests personatges, no? O sigui, dels Minions, no sé.
La part final, sobretot, no te'n vagis, perquè és molt divertit. És a dir, apareix un personatge en el final de la pel·lícula que jo crec que comença una altra pel·lícula, no? I dius, ostres, en aquell moment et planteges, no hagués estat potser més interessant explicar la història dels Minions, com interactuen amb aquest personatge que apareix al final de la pel·lícula, en lloc d'explicar-te com arriben a conèixer aquest personatge a la part final.
Bueno, què passa? Que al final surt l'Àngel Garó i agafen a ell com a villano?
No, vull donar pistes, però no és res que no puguis arribar a pensar ja a priori en la pel·lícula, eh? Jo també ho aviso, diguéssim, els Minions sempre han servit al mal,
sí.
I en aquest cas busquen a un dolent que estigui a l'alçada, però també són una mica gafes els Minions, i els dolents als quals serveixen acaben morint de maneres molt, molt desastroses.
Vale.
I aleshores es passen la pel·lícula intentant buscar uns antagonistes i coneixen aquesta tal Scarlett Overkill, una villana femenina molt i molt dolenta que vol conquerir el planeta i tot això, però no acaba d'estar a l'alçada de les circumstàncies, aquesta villana. No.
Vale. Bueno, a veure què surt avui.
No, t'ho passaràs bé, perquè a més és curteta, no arriba a l'hora i mitja i tot és molt frenètic i no tindràs temps d'avorrir-te, i tots els gags es van encadenant molt bé i les diferents situacions. També a vegades val la pena parar atenció a escoltar els Minions, que sembla que parlin 50 idiomes diferents i no sé, allò que fan com si cada paraula sigui d'un idioma diferent, no? I pots escoltar una frase d'un Minion i a lo millor hi ha 5 o 6 idiomes allà barrejats en una frase d'un Minion, no?
Vale.
És un altre joc, arribar a mirar d'entendre, sí, què és el que diuen els Minions.
D'acord.
No, està bé. Tu, Marta, també l'has vist i no sé si...
Jo l'he vista i potser sí que el més divertit de tot seria encertar o esbrinar de què estaven parlant els Minions, cosa que ja s'entén només amb els gestos i el context. El que passa és que a mi m'ha passat això, que la de Gru em va agradar molt, i això que anava sense cap expectativa de res, i de fet recordo que a la sala érem 4, i aquesta, doncs, jo crec que s'apuntava alt i pel tràiler també era molt divertit, i en canvi m'he quedat una mica... És possible que també les condicions personals meves, 4 de la tarda, amb calor i feia poc que havia dinat i amb molta son, no ajudessin a valorar i apreciar amb tota la seva efervescència aquesta pel·lícula. Però bé, sí, potser, mira, és com una aspirina, eh? Moltes bombolles i després s'ha desfet i...
Està bé, són situacions molt enginyoses i...
A mi m'ha agradat el fil que agafen, no? O sigui, els Minions com alguna cosa que existia de l'antiguitat a l'humanitat, no?
Sí.
Que són com els...
De l'època dels dinosaures, a més
com
eren els mateixos Minions.
Sí, són com els barrufets, no? Que sempre han viscut amb nosaltres i no
sí,
els veiem mai.
No els hem vist, sí, sí.
I els Minions, ells... bueno, hi tenen coses com aquells que els treuen del seu hàbitat i els portes a la gran ciutat i fan coses d'aquestes, no?
Sí.
Que tenen coses triades d'altres pel·lis.
Però no han evolucionat, eh? Tenen el mateix aspecte físic
això,
que tenien fa milions d'anys, o sigui...
Sí, sí, i viuen en comunitat i bueno, i liderats per un dolent, sempre han buscat un dolent.
Però són tants els Minions que aquí també han hagut de concentrar l'acció en tres,
home,
concretament, que són els
perquè,
protagonistes.
Home, si ens hem de quedar amb el nom dels 400 Minions que surten a la pantalla...
Bueno, en Bernat segur que ho farà, ell anirà prenent nota.
Sí, 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 home, escoltant-vos ja me'n venen més ganes. I ara ja...
Molt bé, doncs vinga, anem a parlar d'un dels retorns més esperats, que és el retorn de Goku a la petita pantalla.
Molt bé.
Doncs així sona el nou opening de Bola de Drac Super, que és el retorn de Goku, que després de dues pel·lícules estrenades al Japó que han funcionat molt bé, una d'elles encara pendent d'estrenar-se aquí, torna a la sèrie de Bola de Drac just allà on ho deixava i passant absolutament de tot el que era Bola de Drac GT, que ja ha passat a ser no canon de forma oficial. Què tal? Què t'ha semblat aquest retorn, Bernat?
Molt bé, m'ha encantat. Seguint la línia que havien deixat, no? Vull dir... l'humor que dèiem Toriyama, no? Que m'has dit off the records, que sí, sí, segueix amb la conya marinera Toriyama aquesta, no sé, m'ha agradat veure un japonès, mai ho havia vist un japonès.
Sí, és curiós, eh? Sí, sí.
Sí, perquè a més hi ha notes en el subtítol que jo aconsello mirar-ho perquè t'avisa que, per exemple, hi ha una paraula que vol dir grassa i al mateix temps vol dir mort, no? Que es fan jocs de paraules que
sí.
Nosaltres ens perdem en la traducció que fan en català.
Sempre passa això.
Home, sí, 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 sí. Però no sabia que Bola de Drac tingués aquest tanta d'això, no? Que hi hagués aquest joc de paraules, no? Hi hagués tanta riquesa lèxica, no? Però diré que, a veure, Akira Toriyama és una cosa que no me'n recordava quan ho he tornat a veure, que clar, ha passat molt de temps des de l'últim capítol de Bola de Drac.
Sí.
Diguem que jo, o sigui, els he vist tots i els últims són els que menys he vist repetits. No, perquè diguem que repetits hem vist molt els
sí, la batalla contra el monstre Bu, diguéssim.
El monstre Bu a mi se'm va fer molt llarg.
Sí.
És un personatge que em va avorrir però fins a la societat.
Més que Freezer, te dic jo que no va ser, eh? Perquè va ser molt més llarg la batalla contra Freezer.
Sí, sí, però el monstre Bu, des del primer Bu fins a l'últim Bu,
sí,
tot el tema Bu va ser molt llarg i molt pesat. A mi no em va agradar. A mi va... O sigui, va ser, per mi el guió se'm va anar una mica a les mans, jo crec, no sé, allà. I jo crec que el que està intentant Toriyama és tornar una mica als principis i no sap com fer-ho. Perquè quan va
completament
fer
aquella... d'acord, sí, sí.
Sí, ha intentat que en Goku es fos petit un altre cop.
Però allò no va ser ell, eh? Allò va ser Toy, que tenia ganes de tornar a fer Bola de Drac, ell no ho volia, es va inventar el GT, allò que Goku tornés a ser petit, i bé, en fi.
Sí, però jo crec que unes premisses que on tenies que Goku... sigui innocent i ja s'ha vist en aquest capítol és innocent, si segueix sent el mateix nen innocent del principi.
Sí, sí.
Està com rejuvenit, està... I el nano en Goten veig que li donen bastant de protagonisme, pel que veig, perquè és un Goku de petit.
Clar, sí, sí.
I busquen que els nens també se sentin identificats, suposo, amb en Son Goten i en Trunks.
Jo crec que intenten buscar un equilibri entre el que va ser el Bola de Drac sí. del principi i el Bola de Drac Z, és a dir, que com que intentaran combinar el que són aquestes batalles tan...
èpiques, amb coses més innocents o més assequibles.
Exacte. Perquè no hi falta el moment del fullet tortuga demanant diners per les seves revistes pornogràfiques o sigui, hi ha en aquests moments de geni japonès, perquè això aquí ningú se li acudiria.
En
una sèrie de nens, un avi vell.
Jo quan l'he vist dic, no pot ser. Jo he vist la Xixi allà a d'esquenes, així com tremolant, a veure com li fot una hòstia però ben donada, no?
Exacte.
És genial, genial. El fullet tortuga no pot fallar. Suposo que l'han fotut allà perquè per fer una mica presentació de cada personatge, no? I hasta del Villar també ha sortit res, molt poc.
Sí. Recordem que, de fet, aquesta sèrie comença abans de la pel·lícula aquesta, La batalla dels déus,
sí.
I que ja allà sortia aquest enemic que ja lluitava amb Goku. En cert punt, aquests capítols estan sent una prequela a la pel·lícula aquella que vam veure en els cinemes.
És veritat, és veritat. Però el que m'ha agradat és el fet de que el tema econòmic, hòstia, que no havien tocat tant a Bob, ara, que?
Sí.
Goku sempre ha sigut pobre. No?
Sí. Sí, a més...
I a mi m'agrada que traguessin aquest tema, perquè diguem que suposo que ja saben que els que vam començar a volar drac, doncs també estem passant unes crisis bastant interessants, no?, econòmiques, o estem en una edat en què tenim les nostres responsabilitats, i en Goku també. En Goku està en una edat que té unes responsabilitats molt grans amb la seva família, i ha de treballar per guanyar diners.
Sí, allà el tens llaurant al camp, tu.
Sí, està molt genial. Home, ja... I era hora, no?, que sortís una mica de realitat també, d'aquesta.
Sí, perquè jo, aquesta gent com es guanya la vida, no? Perquè, clar, és que no treballen, només lluiten.
Sí, la Xixi pobra tota la vida ja treballant per tirar endavant la família mentre en Goku està allà de festa amb els seus col·legues. No? I, home, no fem spoilers, no? No pel que no hagin vist el capítol, el que passa amb el tema econòmic, però, bueno, i el personatge ens fa tant. Aquest personatge... Amb quina ràbia em fotia al principi, que m'encanta,
sí.
Ara.
A mi també, no m'agradava gens al principi quan se'l van inventar, i ara en cau bé, tu, no sé, és que...
És tan idiota que li ha fet,
sí,
carinyo.
Sí, és el que dius tu, és tan burro, i al final és que... Al principi feia molta ràbia, perquè s'emportava tots els èxits d'en Goku, no?
Sí.
Però és que al final va donar una mica un gir al personatge i va reconèixer que era un inútil, no? I
sí.
Jo crec que aquí ha estat la gràcia final.
I volia afegir dues coses. Una que em demostra ja definitivament que Son Goten és un paquet. Son Goten, perdona, Son Gohan és un
Son
paquet.
Son Gohan, sí.
Son Gohan és paquet que llanxen, diria, i tot, perquè tindria la possibilitat de ser molt més poderós i no, saps? No s'ocorre.
Son Gohan, el seu gran moment és quan era el gran guerrer del vent. Aquest és, sí, el seu gran moment.
Sí, aquest va ser estel·lar. La mare que el va venir. I llavors l'altre era... Ostres, ara ja se m'ha anat. Però bueno, no, l'altre era, és que ara se m'ha anat del cap, tu, tenia dos personatges per parlar-te, però ara, bueno, el de Son Gohan és una decepció i... Ah, sí, l'altre era la de Dragon Ball Multiverse, no sé si ho has vist alguna vegada.
No ho he vist, això.
Doncs ja sortia Son Gohan com un frau, no? Però és que va ser amb guionistes que van fer el seu Bola Drac a la seva manera. Us aconsello que us el llegiu, és molt divertit.
Uh-huh.
Molt divertit perquè va continuar Bola Drac a partir d'aquest punt, però a la seva manera. No? Una lluita estel·lar de tot l'univers, feien un gran campionat de l'art marcial de tot l'univers, un dibuixant que idèntic a Toriyama. Es diu Dragon Ball Multiverse. Toriyama em sembla que es va emprenyar una mica amb aquesta història, però bueno, està molt divertit.
Sí, bueno, de moment sabíem que tenim corda per estona, seran de moment en principi 100 capítols i probablement si la sèrie funciona en seran uns quants més, i a mi m'ha agradat l'animació, es veu l'evolució, una animació molt més treballada, més moderna per l'època que som. I trobo que també s'han currat molt amb les cançons d'obertura i de tancament, sobretot els dibuixos dels crèdits finals, on es trobo que està molt i molt bé, amb aquella, sí, ombra del Goku que va evolucionar.
Va evolucionar, es va fer gran i es va veient al fons de la història, no?, que ha tingut,
sí,
en Goku, està bé això. Però a mi el que m'emprenya d'aquest nou estil és tan angulós, saps?, tot tan línia recta, i aquestes boques cada cop més petites i la cara més ampla, no?, i més rodona.
Sí.
Això, ostres... Jo m'hi agradava més al principi, eren més estilitzats els personatges.
Sí, era diferent, sí.
Els han fet la cara una cara... La Xixi, per exemple, té una boca molt petita i la cara cada cop més rodona i unes galtes més grans. No ho sé, no sé, aquesta evolució... Vale, diguem antic, és que jo sóc un nostàlgic, però a mi no m'agrada que les coses evolucionin, hòstia, tant no. I per exemple, els efectes de moviment ja es veuen com coses desenfocades. Jo quan un dibuix fan servir desenfoc ja em tira enrere una mica, perquè estan tirant de digital, saps?
Ja, clar, suposo que en l'època que estem, també per abaratar costos, l'animació avui en dia en televisió es basa molt en la cosa digital.
Clar, perquè hi ha hagut moltes sèries que han fet servir aquest sistema i suposo que ells han d'evolucionar amb aquestes sèries, com Naruto i d'altres, no?
Sí, exacte. Sí, jo crec que va amb la mateixa línia de Naruto o del... que és el que ara mateix està, el que més funciona, no?
Clar.
Molt bé, Bernat, doncs res, ho deixem aquí. Ens quedem amb aquesta recomanació Bola de Drac Super, que esperem que TV3 aviat la pugui emetre, doblar-la en català i que ens arribi aquí, que la puguem gaudir en català.
I sisplau que siguin els mateixos dobladors.
Home, jo crec que això és obligatori, imprescindible, i s'hauran d'enfrontar amb nosaltres si no és així.
Això
o si no amb els propis dobladors, que ja se saben defensar molt bé.
I tant, ja ho sabem.
Vinga, una abraçada, Bernat. Adéu. I nosaltres continuem i anem a les sèries.
Sèries en obert als 40 minuts.
Encara no havíem parlat del final de temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. i podem fer una ràpida valoració del que ha estat la temporada. Jo diria que ha evolucionat la sèrie molt bé, amb una primera temporada en capítols autoconclusius que no arribaven massa enlloc. La sèrie es va recuperar al final i durant aquesta segona temporada ha servit per presentar uns personatges que són els Inhumanos. Hem descobert que la Skyre, la Daisy Johnson, un personatge que... sí que sortien els còmics, creat per Brian Michael Bendis, i que amb aquest personatge la sèrie està derivant clarament a la sèrie de Jonathan Hickman, Guerreros Secretos, que és precisament on es centrarà la tercera temporada. I crec que pot ser molt bona temporada i molt interessant si adapten bé aquelles històries de Guerreros Secretos i agafen alguns dels personatges que veiem als còmics, per exemple Phobos, aquest déu de la por que era un nen, que pot quedar sensacional amb una sèrie de televisió. Bé, el ritme ha estat frenètic, un final de temporada que ja tenim aquests personatges sobre el taulell, i a partir d'aquí, quan arribi el 2019, la pel·lícula de Los Inhumanos, és quan descobrirem més coses d'aquesta raça mig humana, mig Kree. Tu, Marta, aquesta segona temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., què ens pots dir?
Bé, és que és això, és que hi havia molts capítols que semblaven de farcit, no? I l'últim capítol de temporada passa tot, i passa ràpid, i tens aquesta sensació de dir, bueno, en fi, ara tot això, aquí ve. I...
és el problema de tenir temporades de 22 capítols, no com Daredevil, que en 13 està tot allà molt més concentrat.
Hi ha una trama que no suporto.
Quina?
La d'aquest noi que he oblidat el nom fins i tot, que era un bon col·lega i ara resulta que és d'Hidra i ara no és d'Hidra, ara va per lliure i ara comença la venjança, no? I ja sé que és un personatge que s'utilitza molt en les sèries, que a més és el comú denominador en molts de capítols i que va sortint, però és com un gra al cul. A mi no m'acaba d'agradar.
Jo no l'acabo de veure com a dolent. A mi em dona la sensació que això de que fos dolent se'ls hi va acudir a final de temporada, van tirar per aquí, i que, no sé, que li estan fent fer de dolent i el pobre que encara no acaba de tenir assumit, no?
Jo tenia l'esperança que un moment o altre es retractaria de tot i es tornaria... no bo del tot, però sí que començarien a acceptar-lo i a fer els gestos per...
jo també, però m'hagués semblat molt gratuït i molt fàcil, i celebro que no ho hagin fet, sinó que encara l'hagin fet més dolent.
Ja que has decidit, clar. S'està fent encara més dolent, i com el fem més dolent? Clar, ara no puc parlar, seria un spoiler.
Sí.
Atacant allà on també et fa més mal fa, no? Però clar, sí que ha fet coses que dius, ostres, aquest noi va de mal en pitjor.
A mi el que m'ha sorprendre al final de temporada, sense fer massa spoiler, és una mica com queda Coulson, que una mica paga el mateix preu que Nick Furia per ser director de S.H.I.E.L.D. I és que això de ser director de S.H.I.E.L.D. té les seves conseqüències.
Ets un incomprès.
Què vols dir?
Home, hi ha accions que no comprenen perquè són tan secretes que no es comprèn a vegades les decisions que fa. No sé, i també volia dir que el que en principi era director, que formava part del Consell, el capità de Battlestar Galactica.
Sí, d'aquesta de la S.H.I.E.L.D. alternativa que no sabia que...
De la S.H.I.E.L.D. alternativa més tècnica, burocràtica, més tal...
La del vaixell, sí.
Sí, és la sensació que dona. Ostres, en fi, acaben, però... ha durat poc, aquest actor.
Sí.
Que també un paper molt desagraït.
Sí, un paper una mica lleig.
Molt lleig.
No, el director de S.H.I.E.L.D. sóc jo, i l'altre no, que a mi me l'ha donat Nick Furia.
Lluita de gates, que, sí. En fi, no sé... hi ha coses a polir, eh?
Però bé, però bé, bé, estem tampoc, en la bona línia.
Tampoc he entès la reacció de la bueno, de la oriental, com es diu?
Sí,
no me'n recordo.
Sí, me costa millor també amb els noms, eh?
No, els noms no me queden.
Sí, bé, és igual, tots sabem de qui estem parlant. Ara tampoc me ve a mi el nom.
Que és una gent...
Sí, 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 molt... la dura, la dura, la gent
sí,
dura.
Sí, la gent dura,
freda.
A mi freda.
La que més m'ha agradat aquesta temporada, que trobo que han trobat molt bé el personatge, és la de personatge de la Bobby, que és Pájaro Burlón en els còmics, i trobo que ha estat una de les troballes més... Bueno, que m'ha agradat, no? Més la relació que té amb el seu ex i tal, trobo que... És com un senyora Smith, no? Li han volgut donar, que
sí.
En els còmics era amb Ojo de Halcón, perquè era la parella d'Ojo de Halcón i entre ells dos, i aquí, com que Ojo de Halcón està al cinema Els Vengadores, li han buscat un partener
Ojo
que
de Halcón i Pájaro Burlón?
Sí, i tant, i tenien una col·lecció que es deia així.
Molt bé.
No, no, és còmics. Bé, anem a comentar ràpidament el final de Glee, que també ens va sorprendre aquesta temporada. Va acabar Glee i dona la sensació que no sabien com acabar-la, a menys és el que em va donar a mi. Capítols, alguns més interessants que d'altres, però la final de la sèrie no va estar una mica a l'alçada del que s'esperaven. És una sèrie que, desgraciadament, es va veure afectada per la mort del seu protagonista principal, i a partir d'aquí jo crec que mai es va recuperar i mai va acabar de redreçar ni de ser el que havia estat les primeres, sobretot tres temporades, aquesta sèrie.
Doncs mira que tenien personatges masculins que podrien haver tret suc.
Sí, sí.
Però no...
Bueno, i aquest final, l'últim capítol d'això dels 5 anys després, és que em va semblar poc
horrorós.
Afortunat. I, les... I com acaben... O sigui, per exemple, ella, la Lea Michele, acaba casada i embarassada amb el que havia estat aquella...
No, no, embarassada... però no és seu.
Ah, no, clar, no és seu.
És una, és una subrogate d'aquestes.
Sí,
és una panxa subrogada. O sigui, és un embaràs dels seus amics homosexuals i ella porta al món el seu fill. I acaba ella de parella del líder dels contrincants, del
sí,
cor que els feia la
boca
competència.
Sí. Sí. Sí, sí. No, no, no em va acabar d'agradar com van portar aquest final de temporada, que no va viure moments per tots els protagonistes sinó pels protagonistes centrals i...
Sí, no va estar bé, no va ser grupal.
No.
Això que és un cor,
sí,
molt malament.
I aquí trobo que... Bé, en fi, no sé, que potser...
No, no, molt fred, no sé, un final que...
Ja t'ho dic, la sèrie ha estat marcada per...
Qualsevol altre capítol de potser de la primera o segona temporada era millor que aquest últim.
Sí, no, no, això sense cap mena de dubte, ja t'ho dic, com la mort del Cory Monteith va desmuntar una mica la sèrie, potser haurien d'haver acabat allà i no intentar allargar dos anys més, i no sabien on anar, i això s'ha notat. Qui no sap on anar és aquesta sèrie, que és Scream. Music on. Ja us aviso, un desastre. No té res a veure amb el guió de Kevin Williamson amb la pel·lícula de Wes Craven, és a dir, qualsevol semblança amb la pel·lícula,
doncs així
és
ja
pura
està,
coincidència.
No? No, no la continues.
No, no la continuo, no. No, no, m'he quedat horroritzat, horroritzat, però de lo dolenta que és.
No de l'horror que...
Jo crec que no... O sigui, dic, jo de tu, Marta, la veuria. Només, i oients, mireu-la. No pot haver-hi un pitjor càsting a la història que els ha fet per aquesta sèrie. Sembla que tots els actors dolents els han agafat. Són tots prototips de personatges. Són actors dolents, extremadament dolents. Suposadament guapos o amb un atractiu de bellesa definit, però molt mal actors. És a dir, és com perdre tres quarts d'hora de la vostra vida veure aquest capítol de Scream. Però és que... És que a vegades, no sé, a banda d'alguna petita referència, però no és com la sèrie de les pel·lícules de Scream, que hi havia múltiples referències al cinema de terror, l'slasher i tal. Aquí hi ha alguna escena així com agafada pels pèls que parlen de sèries de terror i tal. I veieu com estem parlant de... Però res, no té res a veure, ni passa a Woodsboro, ni té res a veure amb tots els assassinats que s'havien comès. O sigui, s'obliden d'això, fan una cosa nova, una trama d'un tio que va morir en un llac i que sembla ser que ha tornat al seu esperit com a fantasma, que porta una màscara. L'altra cosa és aquesta, la màscara terrible, terrible la màscara, és a dir, no sé, m'assembla l'escultor de Nip/Tuck, que portava una màscara blanca, doncs és com aquella màscara, no té res a veure amb la màscara de les pel·lícules de Scream original. Bé, no sé, uns protagonistes masculins que són odiosos, que desitges que morin, són tots uns xulupicines, i les noies són, bé, en fi, que, és que no sé, estan esperant a ser assassinades de la manera més cruenta possible, perquè és que són uns personatges molt, molt, molt mal fets, ho hem de dir. I acabem ràpidament amb Daredevil, que bueno, ja n'hem parlat diverses setmanes, però res, comentar un parell de coses. Que aquesta setmana ja s'ha començat a rodar la segona temporada de Daredevil, mentre estan també ultimant els últims capítols de la sèrie de Jessica Jones. I esperem veure aquest Daredevil en acció, que vam veure l'últim capítol de la sèrie ja amb l'uniforme posat i aquestes coses. Aquest Kingpin, que veurem com creix des de la presó, que suposem que ja han avançat, perquè la típica pregunta és com és que encara no li deu Kingpin, el que diuen els productors de la sèrie. Encara no s'ha guanyat el nom de Kingpin, ja se'l guanyarà, ja. És a dir, ens espera una segona temporada del personatge a la presó, que no crec que s'hi estigui massa temps, però déu-n'hi-do el que pot fer. A més, amb el Punisher s'ha anunciat que tindrem Elektra, una actriu semidesconeguda. No sé, l'únic que sabrà greu és no tenir el personatge de Ben Urich, el periodista. Jo crec que aquí ha estat una decisió equivocada per part dels guionistes de la sèrie. S'han una mica justificat ells dient que nosaltres ja vam venir i això ja passava, però trobo que, i a més amb Elektra pel mig, que no hi hagi Ben Urich, haurem de buscar algú que substitueixi el seu paper, perquè és un personatge fonamental de l'etapa de Frank Miller, Ben Urich.
A mi tampoc m'ha agradat que morís.
Bueno, un spoiler, això. Ah. Però...
Bueno, desaparegut, en sí. Fi... pots imaginar, a ja. Més tot va apuntant, tot i que no t'acabes de creure. Bé, no sé, a mi el personatge que no m'acaba d'encaixar encara és l'ajudant, la secretària de
sí, home,
Nelson
sí.
I Murdoch.
Sí, i al final ja es veu que cap a quin camí els portarà.
Ah.
Bueno, allò que li dona la mà i dius, aquests dos ja acabaran sent parella aviat.
Ah, d'acord, doncs jo no ho havia captat. O sigui, així
sí,
de malament estic.
Sí, sí,
és
doncs...
que com ella no m'acaba d'agradar per ell, sí. Suposo que és això.
Sí, sí, sí. Des de True Blood, aquesta noia...
Ah, que sortia de True Blood.
I tant, sí, sí, eren els protagonistes principals.
Ah, per això te l'estimes tant.
Home, jo tinc un apreci especial. Va ser de les úniques que no va ensenyar els pits a True Blood.
Ah, doncs llavors s'ha de tenir un respecte i li donarem confiança.
Sí, sí, no, deu tenir algú per
plora bastant, no... aquesta sèrie.
Sí, ja,
és molt sensible,
aquesta
noia.
I el que li espera.
Que no m'estranya, perquè el que estan vivint això a ja, Hell's ja. Kitchen sí que és un infern, realment,
Bé, Marta, no te vull treure més temps, que anem a les xafarderies. I el que no toqui tu, la setmana que ve.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Vinga, endavant, quan vulguis.
Doncs aniré una mica ràpida. Serà Jessica Parker, que feia dies, mesos, que no parlàvem d'ella, que té 50 anys, està fantàstica. Surt a la, el número
sempre
de...
Sempre ha tingut aspecte de 50 anys, vull dir, ara que ja els...
No és veritat.
Bueno.
No és veritat. El que passa que va molt maquillada, te refereixes a això?
Deu ser això, sí, que la deu fer molt gran, l'excés de maquillatge.
No, però si mires, potser a les pel·lícules sí, però si mires, la recordes la sèrie, no anava tan maquillada, la sèrie, només quan sortia de nit, diguéssim.
Sí, sí, tens raó.
Doncs bé, surt a la Cosmopolitan del mes d'agost i ja s'ha...
Ideal.
Home, i tant, i a mi surt fantàstica. És que estàs... Jo vull ser aquesta dona amb 50 anys, però no podré ser-ho, perquè ella té molts diners i va a molts massatges i fa coses estranyes, suposo, a la pell. Doncs parlen del seu cantó, diguéssim, humanista. Ella li agrada més dir-se així que no pas feminista, tot i potser que ens podríem pensar, no?, que serà Jessica Parker pels papers que ha fet. Doncs una dona independent, forta, que liberal, no? Amb pocs, diguéssim, gens de prejudicis envers el sexe, perquè, bueno, ha tingut moltes parelles i bé, hi ha aquesta sèrie de quan ella era joveneta, que passa als 80, que en fi, Bé, doncs...
No estava malament la sèrie.
No està malament, però m'estava avorrint. No dec ser el públic objectiu. Doncs parla d'això, que no li agrada, no li digueu feminista perquè no ho és, i diu ella què passa amb la resta de persones que també pateixen, per exemple, persones negres o de color, com diu ella, els gais, les lesbianes i els transexuals. Aquests també busquen el seu espai en el món i els està costant de trobar-lo. Ella diu que si tots féssim una espècie de croada humanista, doncs potser molts d'aquests problemes s'acabarien, en comptes de la feministes a favor de les dones. Bé, ja se sap, Jessica, que hi ha molta gent amb molts de problemes. En fi, i parla també de les ajudes a les mares. En aquest cas sí que es posa molt del costat de les mares, que tenen més d'una feina, més els fills, i que segurament el que s'hauria de fer és fer més ajudes. Què més? Parlem d'una cosa molt interessant. Quin és el secret perquè Hugh Jackman i la seva dona, Deborah Lee Furness, continuïn junts després de 20 anys i sabent que ell, és a dir, que Hollywood, i que és un actor amb èxit.
I que hi ha temptacions, vols dir.
I que hi ha temptacions.
Quin és?
No, doncs Deborah Lee Furness li ha dit explícitament a l'agent de Hugh Jackman que no faci en cap cas una pel·lícula amb Angelina Jolie. Pobre Angelina, també, quina fama.
Home, si té fama deu ser per alguna cosa.
I bé, això va ser una gràcia, perquè estaven a la gala
de... Bueno, són aquelles gràcies que...
Estaven a Melbourne, amb una gala a favor del canvi de l'adopció, i clar, suposo que va venir al cap el nom d'Angelina, perquè ja sabem que té uns quants fills que són adoptats. En fi, el secret també, segons diu Hugh Jackman, posat per una regla de la seva dona, és que no poden estar separats més de 2 setmanes. I realment ell el troba a faltar perquè diu que és molt graciós i li agraden molt els seus acudits. La fa riure molt. I m'ho crec. Ja podem, no? Vam veure els Oscars, que era un home molt talentós.
No, i tant. I els Tony, tot això que fa amb el teatre i tal, presenta els Tony d'una manera excel·lent.
Si voleu aquest estiu sorprendre la vostra parella amb un perfum nou, doncs ja podeu córrer a comprar el nou perfum de Jennifer Aniston. Ha tret la nova fragància que barreja uns aromes molt especials. A més, ella surt fent promoció
aquí,
sobre la sorra a la platja, en una posició molt sensual, i té 45 o no sé quants anys. És fantàstica aquesta també.
Avui va de MILF.
Eh?
Va de MILF avui.
No és mare, ella.
Bé, però
la Jennifer Aniston no, però no l'és. Doncs és una barreja de gessamí, peònies, molsa, amb ambre blanc, amb unes notes de nectarina, pebre rosa i aigua de coco.
Ningú sap què vol dir tot això.
Tot plegat fa una fragància que ha estat mesos de laboratori i que ha donat aquest resultat boníssim. En fi, que li han preguntat quin és el seu secret de la bellesa i ha dit que tu no t'ho diré pas. Pues molt bé. Què més? Meg Ryan ha reaparegut, maquíssima, estupenda, més natural que d'altres, tot s'ha de dir. És a dir, que sí, va més les arruguetes, però està preciosa. I bueno, ha aparegut en una gala, en una passarel·la de moda, un esdeveniment de moda a França, a París, i ha estat a la primera fila i ha parlat dels seus fills, de la seva separació amb en Dennis Quaid, que està super superat, del seu flirteig amb en Russell Crowe i tot això. I queda un minut només per dir-vos que Jennifer Lawrence i Chris Martin, doncs això que passa, que els nois quan es fan 40 anys doncs van amb noies més jovenetes. Doncs tenen una relació d'ara vinc, ara vaig, i ara sortim, i se'ls ha vist celebrant el 4 de juliol juntets a Nova York passejant en bicicleta.
Home, l'Independence Day, clar, t'ho diràs.
Sí, en George Clooney també l'ha celebrat, eh?
També?
Amb la seva dona, eh?
En bicicleta.
I amb la Julia Roberts i d'altres estadounidencs, no, fent una volta al llac Como, a la seva mansió.
Carai, bona manera
i
de...
I van tirar petards i coets.
Que bonic.
Coets més que petards.
Que bonic devia ser.
Doncs sí.
Molt bé, doncs fins aquí les xafarderies aquesta setmana. La setmana que ve més, també serà una sessió curta de xafarderies, perquè la setmana que ve tenim totes les pel·lícules de l'estiu. Nosaltres ens acomiadem i ho fem amb una cançó que surt a Terminator Genesis. Curiosament, els Ramones amb la cançó I Wanna Be Sedated. Jo mateix, l'Ignasi Rabat, m'acomiado fins la setmana que ve. Marta també, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Últim programa de la temporada. Ningú no és perfecte.